11 i 13 minuts del matí. Com els en dèiem, no tindrem avui l'espai d'informació esportiva al temps de descompte entre les 7 i les 9 del vespre. És per això que hem volgut aprofitar amb aquesta tercera i última hora de programa d'aquest matí amb nosaltres per oferir-los doncs el resum esportiu d'un cap de setmana intens. De fet, és l'última jornada abans no ens arribi. De fet, ja ens ha arribat el darrer parèntesi de la temporada, aquell que marca les vacances de la Setmana Santa. Per comentar-ho tot plegat, ens acompanya Toni Muñoz. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Horari inhabitual per la gent d'esports, però en qualsevol cas, en fi, havíem d'explicar-los què és el que havia passat esportivament parlant, bàsicament perquè es produïen un seguit de fets importants, com per exemple, i el més important de tots en la vessant més positiva, és que les noies del Sobrense ja són campiones.
Sí, sí, de fet es deia que era un partit en el que les noies podien guanyar, no de la manera que ho van fer 0-7, però home, és molt important perquè d'aquesta manera tanquen una trajectòria importantíssima, molt, molt interessant, i a més una plena d'èxit, com ha estat aquest ascens a la Primera Catalana, en aquest, em sembla que és el segon, tercer any de vida del Sobrense.
Uh-huh. En fi, ha estat un gran èxit per les noies del Sobrense. Divendres passat teníem ocasió de parlar amb la Natàlia Botí, i bé, a les portes d'aquest partit, al camp del Bolívia de l'Hospitalet, que es va saldar amb una bona victòria, amb una gran victòria de les noies del Sobrense per 0-7. Anirem a patar després aquesta informació, perquè també hem de tenir uns minuts aquest matí per parlar amb el Manu Julián, amb el president del Sobrense, no només per felicitar-lo per aquest gran èxit de les noies de l'equip, sinó perquè ahir a la Pobla de Claramunt el Sobrense va perdre per 2-1 en un partit que no es va acabar. I de fet això s'ha d'explicar bé, perquè en fi, es va produir una situació que no s'acostuma a produir, però que ahir es va donar el cas.
No, després d'una expulsió de dos jugadors, els de Granados per part del Sobrense, i de fet la més greu, l'entrada és del número, dorsal número 10 d'ells, doncs fa una entrada per darrere mereixedora de vermella, l'àrbitre li mostra la vermella, i de fet sí que Granados surta del terreny de joc, però no al dorsal número 10. El joc comença, es treu la falta que sancionava per l'àrbitre, i a partir d'aquí doncs ens donem compte de que aquest jugador no ha sortit i ells estan jugant amb 11 jugadors. A partir d'aquí, després també d'una altra falta...
Clar, la pregunta és, perdona Toni, l'àrbitre no es dona compte que aquest jugador doncs no ha marxat? Doncs,
no es dona compte, però és un fet molt greu, perquè de fet l'àrbitre no pot reiniciar el partit si els jugadors no han sortit, sobretot aquest sancionat, ja no de la banqueta, sinó del terreny del joc.
Saben que els expulsats no poden quedar-se a la banqueta, sinó que han de marxar.
Doncs aquest senyor no se va donar compte de res, aquest jugador va continuar allà, sí que se va donar compte al Sobrense, i de fet van decidir marxar i no acabar el partit, perquè de fet era una falta greu el fet de que ells van jugar minut i mig, gairebé dos minuts, amb 11 jugadors al terreny del joc quan tenien un sancionat.
És una decisió que es pren des de fora. El president Manu Julián és qui inicialment dona l'ordre de que l'equip abandoni el terreny de joc. Falten pocs minuts per acabar el partit. De moment la derrota 2-1 que pateix el Sobrense, ja veurem què és el que dictamina el comitè de competició. Ja els diem, tenim intenció en uns minuts de poder saludar Manu Julián, que ens expliqui una miqueta bé, aquesta situació estranya, si més no, que es va viure ahir al camp de la Pobla de Claramunt, i que en cas de consumar-se aquesta derrota, Toni, sí que seria un nou pas enrere. De fet, aquesta temporada no sé què passa, però estem parlant de passos enrere, passos endavant, endavant, endarrere, endavant, endarrere, i bé, això és una tònica habitual aquesta temporada, tenint en compte que venim d'una jornada en què la Muni ha guanyat, que el Cubella s'ha guanyat, li va clavar un 10-0 també al Vista Alegre Santa Margarida, un partit que tampoc es va arribar a acabar perquè també va haver ball d'expulsions per part de jugadors del Vista Alegre. El Sant Pere Molanta també va guanyar en el seu partit. En fi, passem d'una jornada rodona a una jornada quadrada, diguem-ho així.
Sí, a més per treure conclusions, perquè jo he mirat clarament, i de fet els números no erren, que de les 5 últims partits del Sobrense, 3 han perdut, i això a la recta final, això és molt greu, perquè si te l'estàs jugant a la recta final, doncs clar, això realment diu que la cosa va malament, perquè has perdut tres partits quan és quan més te sents que estan jugant les garrofes, no? I el partit d'ahir, Pitu...
Estona repetit, Toni, perdona la situació d'abans del parèntesi del Nadal, eh?
S'acaba...
Un desplaçament teòricament assequible pel Sobrense, padam, 2-0 per al camp del Vistalegre. I ahir, com dèiem, aquesta derrota al camp de la Pobla.
Sí, i de fet jo ahir vaig veure que el món estava al revés, semblava que jugués la vida a la Pobla de Claramunt i no passa al Sobrense, no? Perquè de fet a la Pobla li sortia tot, el Sobrense va tenir els primers minuts en què va inquietar una miqueta la porteria de la Pobla, un porter molt experimentat i que va portar molt bé al seu equip, però després els de la Pobla se van creure que podien guanyar i de fet així ho van fer, no? Ells van tenir les seves armes, van tapar espai, no van deixar jugar al Sobrense. El Sobrense no va jugar per les bandes, quan el Sobrense no juga per les bandes és un equip mort, i doncs l'única vegada que ho va fer ja quan faltava 5 minuts, arriba la jugada de Marroger, penja la pilota i allà estava Alejo que la fot dintre de la barraca, dintre de la porteria de la Pobla Claramunt. És l'única vegada que va arribar al Sobrense. D'aquesta manera és molt difícil doncs guanyar un partit, i jo penso que ahir el Sobrense doncs va donar un pas enrere en tot, no? En actitud, no va trobar espais, es va mostrar un equip potser
gris.
Sí, massa gris, no? Per al moment que estem, i és el que te dic, si en 5 jornades perd 3 partits, malament.
Un quart i mig de 12 del matí estem en disposició de poder parlar uns minuts amb el president del Sobrense, amb en Manu Julián. Manu, molt bon dia.
Hola, Pitu, bon dia.
Què tal?
Bon dia per decir algo,
És un bon dia per la gent del Sobrense, perquè no oblidem que l'equip femení ahir va jugar al camp del Bolívia, va guanyar 0-7 i bé, ja sou campions, Manu. D'entrada
sí,
comencem per aquí.
Sí, lo que pasa que el día empezó muy bien, pero acabó de forma muy triste, la verdad. No solo por la derrota, sino por todo lo que pasó.
Ja. Més o menys el Toni ja ens ha posat en antecedents, ens ha explicat què és el que va passar ahir al camp de la Pobla de Claramunt, però Manu, en fi, ens hauries d'explicar doncs la teva versió, el que tu vas viure ahir al camp.
Yo lo que vivo, lo vivo en principio muy cerca de Toni, porque estamos prácticamente juntos, ¿no? Entonces, a ver, a mí lo que me parece una falta de, no sé cómo decir, de consideración hacia el rival es pretender jugar con uno más y hacerte el inocente.
Yeah.
Esto es lo que no puede ser. Es cierto que probablemente es el árbitro el que falla, pero es muy claro cómo incluso a nosotros mismos nos hace dudar a quién ha expulsado, porque como vemos al expulsado en el terreno de juego no sabemos a quién ha expulsado. En un momento determinado.
Es crea confusión, supongo.
Lo que no puede ser es que el tramposo saque ventaja. Eso es lo que no puede ser en absoluto. Entonces, de repente el árbitro se ve en una tesitura en la que es muy difícil reaccionar. Es muy difícil reaccionar para el árbitro y para todos. De hecho, el árbitro lo que pretende es volver a jugar lo que se ha jugado con 11. Y sin embargo, ahora estoy con el delegado, con Juanjo Abril. En el acta pone todo lo contrario. En el acta pone que había que haber jugado desde el área de la Pobla de Claramunt. Precisamente todo el follón surge cuando nosotros le decimos que hay que continuar en el área de la Pobla de Claramunt y que él tendrá que hacer constar en acta como el equipo local ha jugado con uno más. Y esto es lo que él no quiere hacer. Lo que él quiere es, de alguna forma, repetir el partido. Ya sé que es una fracción pequeña de partido, pero es repetir el partido.
En qualsevol cas, Manu, ell reconeix el seu error o no?
En principio, lo que es en el acta, no. No sabemos lo que habrá puesto en el anexo, pero, lo que parece ilógico es que se monte tal barullo si no ha pasado nada, ¿me entiendes? Porque luego, cuando los jugadores de Suren se le dicen que hay que seguir jugando desde fuera de portería y que tiene que hacer costar que el local ha jugado con uno más, a pesar de que yo creo que son 10 minutos los que pasan entre una cosa y otra, él no toma ninguna decisión disciplinaria contra los jugadores del Sobrense. No sé si me explico.
Sí.
Él en ningún momento, yo supongo que el problema es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Él se da cuenta del error que ha cometido, mentalmente se colapsa y a partir de ahí, pues simplemente lo que supongo que hará será como hacen todos los árbitros, y me sabe mal decirlo, pues lavarse la cara.
Ya.
¿Me entiendes? Seguramente al lavarse la cara va a entrar en contradicciones, y es lo que esperamos, claro. que entre en contradicciones, como es una contradicción decir en el acta que él pretende continuar el partido con saque de puerta cuando todo el mundo lo vio, Tony el primero, sí, como él pretendía volver a la falta que origina todo el follón.
Sí, sí. Total, Manu, que decideixes tu que l'equip abandoni el camp.
Sí, yo comento que, a ver, que lo que no puede hacerse es repetir una parte de partido y que, por tanto, no se puede seguir jugando. No obstante, y supongo que esto se lo estaba comentando precisamente también a Juanjo, y perdona que haga estos incisos.
No.
Yo cuando, desde la posición que ocupo, voy caminando, porque correr yo no puedo, a la banqueta nuestra, yo pretendo acceder al campo para llegar a donde Juanjo, supongo que ese, en ese intervalo me voy dando cuenta de que quizá después del follón que se ha montado es mucho mejor acabar el partido, y como ha habido ya cierto follón, el árbitro va a tener que poner algo, porque claro, la pretensión del árbitro que es, en ningún momento la Pobla ha jugado con 11, no sé si me explico, vuelvo a jugar y ahí es donde nosotros ya no tenemos donde agarrarnos. Ahora, al fin y al cabo, creo que tenemos donde agarrarnos, y es que el árbitro en algún momento va a tener que decir que el equipo de casa ha jugado con uno más. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
No obstante, yo cuando voy dando la vuelta al campo para llegar a esto, intento entrar al campo para hablar con el delegado y me lo impiden. Me lo impiden pues media docena de delegados locales, digo, porque todos eran delegados y jugadores. Y a pesar de que el árbitro pasa por delante mío y yo pretendo decirle que intente acabar el partido de cualquier manera, ya realmente tanto la Pobla como el árbitro se intentan aprovechar de la situación.
Y a partir de aquí, entonces, es cuando decidió...
Pues a partir de aquí es cuando ahora intentaremos nosotros también sacar nuestro provecho, si puede ser, así de claro. Porque ante una actitud antideportiva, yo creo que no hay que tener en consideración, ¿eh?
Ya.
O sea, evidentemente el partido lo jugó mejor la Pobla, el resultado era absolutamente justo y todo lo que queramos, pero la actitud es absolutamente antideportiva. Mientras que nuestro jugador, a nosotros nos expulsaron dos jugadores, abandonan el terreno de juego inmediatamente, su jugador no solo lo hace, sino que se mofa y vuelve al campo, porque ese jugador se había retirado a la banda, estaba junto a nosotros y volvió al campo a defender. Y el jugador, bueno, la excusa que ponen ellos, que a mí al menos me dijeron, no, es que el jugador no ha visto la roja. La roja fue diáfana.
Sí,
pues una jugada clarísima en la que el árbitro le enseña tarjeta roja.
Sí, sí, sí.
En el momento que el árbitro le está enseñando tarjeta roja, el jugador dice que está en el suelo. Es mentira. Está tan de pie que Uri lo empuja y es cuando lo derriba.
Uh-huh.
Y por esto a Uri lo expulsan. No sé si me estoy explicando. El jugador ve la tarjeta roja de manera diáfana.
Sí, 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 sí.
Es consciente totalmente de que lo han expulsado. Y es consciente de que cuando se mete en el campo, él está infringiendo las reglas.
Aleshores, Manu, aquí ara es plantegen dues situacions o dues possibilitats, si es vol dir així. Una, que el comitè digui, no, ha estat una errada de l'àrbitre, aquí no passa res, s'acaben de jugar els 5 minuts que falten, etc. O que els punts se'ls atorguin al Sobrense. Aquesta segona ja la veig més difícil, és una opinió molt personal.
Bueno, es posible, ¿no? Es posible que sea muy difícil, porque en principio, claro, el fallo es del árbitro, pero, joder, el fallo es del árbitro. A partir de ahora puedo hacer yo de segundo portero. Y te recuerdo a Juancho Villarreal, cuando lo inhabilitaron a perpetuidad, entrenador del Bidasoa, campeón de Europa de balonmano,
sí,
cuando en un partido impidió un contraataque rival. No sé si lo recuerdas.
No lo recuerdo.
Pero es famosísimo. Pero bueno. Él impide un contraataque rival, en concreto de Ciudad Real, y lo inhabilitan a perpetuidad. Porque, de este modo, claro, sería muy fácil que cualquier equipo pusiera 12 jugadores, o sea,
sí, sí.
En segunda regional, ¿cómo constantemente se puede estar contando a los jugadores? ¿No? O sea, supongo que el árbitro ya tiene, o sea, en su cabeza tiene la buena fe de los contrincantes, El árbitro se da cuenta de que hay 11... cuando nosotros se lo comentamos, y él entonces cuenta, porque se le ve contar con los deditos, 1, 2, 3, ¿me explico? Claro, o sea, cualquier componente del banquillo podría entrar, o sea, sería un cachondeo.
Sí, sí.
Sería... O sea, si esto se permitiese, realmente, o sea, es un fallo del árbitro, está clarísimo, pero es un fallo, ¿por qué? Porque el tío expulsado entra en el campo cuando el árbitro se da la vuelta, porque está fuera del campo, ¿eh? Está fuera del campo. O sea, de hecho, nosotros dudamos quién es el expulsado, porque al ver al tío fuera del campo que entra, decimos, no, pues habrá sido otro número. Pero al ver que ese número seguía en el campo, estaba claro lo que pasó. O sea, el tío se aprovechó de que el árbitro sea... Hay un árbitro solo en el campo, quiero decir, es muy difícil de controlar. En el momento que te das vuelta, el tío entra. Probablemente mi reacción también hubiese sido muy diferente si no hubiese estado a 2 metros de la jugada, a 2 metros de donde sucede. Esa desfachatez con la que el jugador entra, y esa desfachatez que luego tienen de justificar lo injustificable, porque es injustificable que digan que el jugador no sabía que estaba expulsado. Lo sabía perfectamente, igual que Uri lo sabía, igual que Ruzafa sabía que lo habían expulsado.
De unido.
Lo que pasa es que él va a intentar despistar a tothom. Sobre todo
bueno,
a nosotros,
claro, y a partir de ahí, Toni, a partir
de
penso, ahí...
Yo pienso, Manu, que los árbitros, tú sabes, el reglamento dijo que cuando expulsa un jugador tiene que sortir del terreno de juego y de la instalación,
sí,
no cap al vestidor.
Sí, efectivamente. Sí, pero bueno, sabes que se originó una pequeña tangana. que no pasó a mayores. Supongo que el árbitro está muy nervioso en ese momento... es un momento además de tensión porque acabamos de recortar el marcador, todavía faltan unos minutos.
Me imagino
que eso es un poco todo. Por tanto, yo entiendo, joder, que el árbitro en esos momentos de tensión, incluso él ahora quiera cubrirse un poco. Pero lo que es incomprensible es la actitud antideportiva. Eso es lo que es inconcebible. Ese jugador sabe que está expulsado y se hace el tonto. Y es el que origina todo. Que luego probablemente yo me equivoque a esto, pues seguramente a posteriori, y yo ahora mismo me estoy arrepintiendo, me estoy arrepintiendo de tantas cosas de estar en el mundo del fútbol también, ¿no? Porque claro, cuando sucede esto, porque afortunadamente ayer, después de lo sucedido, bueno, todo se puede quedar en una anécdota, no hubo ninguna agresividad por parte de nadie, pero es de estos días que si alguien se muestra agresivo se puede montar una tangana. Toni fue testigo de que, más o menos, palabras altas, incluso ni insultos, casi. Pero nada más, discusiones, pues bueno, afortunadamente todo se rebajó. Yo recuerdo que incluso una persona de la Pobla se acercó a mí porque un jugador me había dicho algo y dijo, oye, comprende que está excitado igual que tú estabas tú. Y creas que no, este tipo de comentarios rebajan mucho la tensión. Pero si llega a ser al contrario, y entonces te planteas, pues francamente, un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo, claro, a mí ahora lo que me pesa es que puedo haber perjudicado a mi propio equipo. Con esta decisión. Pero yo, francamente, a mí la antideportividad es algo que me molesta mucho. Y me sabe mal que ayer nos expulsasen 2 jugadores cuando precisamente el sábado me jactaba con no sé quién de que estadísticamente nos expulsaban 1 jugador cada 9 partidos, cosa que yo consideraba fantástica. Bueno, hemos roto esa racha, desgraciadamente, pero creo que el Suburense en ningún momento va dando espectáculos por ninguna parte.
Lo que
pasa es que hay equipos que, como diría mi madre, si no ganan, empatan. Y este es el caso de la Pobla. Es un campo muy complicado. La gente desde el primer minuto está, pero bueno, también es cierto que nosotros no estuvimos a la altura.
2:15 del matí, en conversa amb Manu Julián, president del Sobrense, a qui agraïm especialment que ens hagi pogut atendre durant aquests minuts. Manu, moltíssimes gràcies. I bé, a veure què és el que dictamina ara el comitè.
Vale.
Gràcies, Manu.
Adéu. Adéu, bon dia.
Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
En fi, 2:15, 12 del matí, en conversa amb Manu Julián, president del Sobrense. Vaja, volíem conèixer de primera mà, o com ell mateix ha dit, perquè és ell qui pren la decisió de treure l'equip del terreny de joc. Probablement ara el Manu deu estar pensant, i com ens ha manifestat, potser la decisió és arriscada o és precipitada, però, en fi... Això és el que va succeir ahir al camp de la Pobla de Claramunt, Toni, i esportivament, bé, ja ho hem dit, és un nou pas enrere, més enllà del que decideixi ara el comitè de competició, que, si vols la meva opinió, que no serveix de res, però en qualsevol cas te la dic, és que tot quedarà en no res, com a molt s'hauran d'acabar de jugar aquests 5 minutets i aquí Pau i després Glòria, i s'ha acabat.
Sí, i anar a jugar 5 minutets allà, no sé.
També en el seu dia el Sobrense va haver de tornar per jugar 4 minuts a Jorba.
Sí.
4,
sí.
Ho recordaràs.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí,
com que es fan bestieses d'aquest tipus, sí, després passa el que passa.
Doncs ja veurem què passa. El que és això, ara passar la Setmana Santa, treballar quan vingui després de la Setmana Santa i pensar que l'altra jornada és molt important, perquè és una jornada la que se la juguen entre ells, i que el Sobrense rep aquí el Masquefa, que la Múnia juga al camp del Molanta i que el Cuelles va al camp del Sant Pere Rodovilles. Aprofitar doncs l'ensopegada que puguin tenir algun dels rivals directes per anar recuperant forces, perquè ara per ara del primer lloc s'ha passat al quart.
Doncs així és, s'ha passat de la glòria a l'infern, això passa molt en el món de l'esport. Avui estàs a dalt i demà estàs sota terra, però en qualsevol cas queden encara 7 jornades, 21 punts per disputar-se, i això no està ni de bon tros decidit. El que avui és blanc, demà és negre, però, com sempre diem, entre el blanc i el negre hi ha una escala de grisos que s'ha de gestionar molt, molt i molt bé. I, en fi, ara un petit descans, a tothom refresqui la ment, carregui les piles i afrontar aquesta part final de la temporada doncs amb totes les energies possibles per acabar de donar el cop definitiu, que tal i com van les coses, Toni, em dona la sensació que això fins a últim moment no es decidirà.
No, serà molt emocionant aquesta recta final, i és per això ara ja no se pot, vull dir, el Sobrense ja no té cap marge d'errada, no. té que seguir, té que guanyar-lo tot, i ara esperar, abans depenia d'ell, ara esperar el que fan els altres.
Doncs així han les coses al grup 12 de la segona territorial. A la preferent, males notícies, perquè la Unió Esportiva Sitges va perdre el seu partit ahir al Municipal d'Aiguadols 2-3 davant la Gimnàstica Iberiana. El líder va passar per Aiguadols i es va endur una victòria que creiem immerescuda. El Sitges, per actitud i per ocasions, sens dubte va mereixer molt més que la derrota, i mira que el partit se li va posar bé al conjunt de Manuel Rodríguez, perquè al minut 3 un clar penal sobre Nacho el transformava en l'1-0 Miguel Motoso, i a partir d'aquí doncs el Sitges jugant amb actitud, amb agressivitat, perquè si d'alguna manera li has de jugar tu a la Iberiana és com juguen ells, amb agressivitat i amb punt d'honor, no? Perquè si no tens l'has de perdre. La Iberiana, que li va donar el tomb a la situació com l'any passat, més o menys, a la segona meitat, amb 3 gols, i bé, el Sitges encara va tenir temps per retallar diferències a un minut del final gràcies a un nou penal sobre Tomi, que va transformar en aquest cas Àlex Gaitán. Repeteixo, un Sitges molt posat durant tot el partit, amb ganes de guanyar el líder, però bé, la Iberiana té aquestes coses, és un equip que té qualitat, que té bons jugadors, no ho negarem, però que té una manera de jugar que, bé, amb aquest futbol tan directe, que et crea molt perill a la part del davant. És el moment d'escoltar el que deia Manuel Rodríguez després d'aquesta derrota, 2-3, lamentant, evidentment, el fet que el Sitges havia perdut un partit que no mereixia perdre'l.
Final, el que valen són els punts, no? Però no podem fer res més. Hem fet tot el que hem pogut. No... Jo als meus jugadors no els hi puc eliminar res. Llavors, bueno, és un partit que es dona una sèrie de connotacions molt especials. És el líder, és la manera que tenen de jugar. Hem tingut la sort dels dos gols. I nosaltres, doncs, bueno, mereixem més com hem merescut, donant dos pals i tenint alguna cosa molt clara. Pues no he tingut tanta sort com ells, no? I hem acabat perdent.
La llàstima potser és una miqueta la primera part, no? L'equip s'avança molt aviat, té ocasions per ampliar el marcador, i una miqueta això és el que acaba condemnant l'equip, no? Perquè ara ho acabes de dir, tal com juga l'Iberiana, vull dir, és aquesta manera que tenen de jugar, que hi van, i bueno, del no-res treuen gols pràcticament, no?
Sí, el que passa que, bueno, jo penso que la primera part nostra ha sigut molt correcta. En cap moment hem perillat massa la nostra porteria i hem fet el gol, hem tingut ocasions, un parell, sobretot una del Nacho molt clara, però bueno, durant les ocasions no sempre entren, no? I et torno a repetir, ells en 4 rebots han tingut la sort de ficar-la dintre, i nosaltres en ocasions clares doncs no hem tingut tan cert, no? Penso que no ho diria jo la primera part, diria que la segona part, inclús amb l'1-2 hem agafat el partit i hem anat a per ell, i en cap moment hem baixat els braços, Jo penso que hem donat la cara en tot moment i en alguns moments inclús jugant. Vull dir que no ha sigut un partit, jo diria que no ha sigut un partit lleig per part nostra, no? Hem fet tot el que hem pogut, però ja et dic, els resultats són els que són i algú tindran ells i algú farem malament nosaltres quan avui ens han guanyat. No sabria dir-te el què, perquè veient el partit, doncs, jo no sabria dir-te qui és el primer i qui no ho és, però bueno, la realitat és que ells juguen un futbol molt
directe,
si tu vols, molt primitiu, molt directe, però que els dona resultat i avui altres partits no ho sé, però avui hem tingut molta sort, sobretot amb els dos gols, els dos primers gols i el penal, que jo crec que no és penal perquè igual em diu que amb ell les mans no li ha tocat, no? Al final l'àrbitre també s'ha apuntat una mica a la festa i ha volgut quedar bé amb tothom, no?
Llàstima una miqueta les dues errades que ha tingut el Borja, no? Els dos primers gols.
Sí, el primer gol és una jugada que jo crec que el Borja no arriba perquè els centrals tampoc estan massa fins, una pilota que passa a mitja altura, jo penso que aquella pilota té que ser dels centrals, el Borja ja surt una mica venut i aquestes han hagut unes quantes pilotes molt rectes allà entre els dos centrals que no han estat massa contundents. I la segona, el Borja amb un bot ha colat malament i a partir d'aquí pues, ha sortit un misto d'ells que ha acabat al cap d'un i ha entrat, però també és que al final dius tu comets un error i et costen dos gols, no? I tires dos pilotes una mica així i a veure què passa, i van al pal i no entren, no? I que no tens aquella sort que necessites per guanyar aquest tipus de partits, perquè al final aquests tipus de partits també volen una mica de sort, no? Perquè el futbol és un joc i la sort també participa bastant.
En qualsevol cas, l'actitud de l'equip, m'ho acabes de dir fa uns moments, no? Ha estat...
Jo els he dit avui amb ell,
sí. I més tenint en compte qui tens al davant, no? Que no és sempre fàcil, no? Aquest és el que dèiem la setmana passada, no? Molts equips, quan juguen amb la Iberiana, juguen amb el peu aixecat.
No, nosaltres no hem aixecat el peu en cap
moment. No, per això t'ho dic.
Penso que hem estat en aquest sentit, hem posat el peu igual que ells, hem mossegat igual que ells, a la jugada de pilota parada hem anat a forts igual que ells... Jo penso que no es pot recriminar res. És més, jo els he dit ara quan ha acabat el partit, dic, nois, jugant així no perdem cap més de partit, no? Vull dir, es poden, avui hem perdut, tinc la sort o la mala sort d'haver perdut, però inclús ells estaven molt sorpresos dels sis que s'han trobat, no? M'ho ha dit el seu entrenador, diu, s'ha quedat molt parat de l'actitud de l'equip i diu que me'n comentava ell que és el partit més difícil que hem tingut en pràcticament tota la temporada, no? S'han vist molt sorpresos, perquè nosaltres sabíem quin futbol fèiem i sabíem que si volíem guanyar o teníem tindre opcions de guanyar teníem que anar al mil per mil i penso que ho hem fet, no?
Una derrota que ens deixa 15 dies de mal rebus de boca, no? Ara fins al proper partit és amb Sanàs.
Bueno, jo penso que el també s'ha de dir que el mal de panxa que et crea la derrota, perquè és veritat, dintre d'un parell de dies pues, s'aliviarà una miqueta amb l'anàlisi real del partit i el que dèiem, no? Fa un moment que amb aquesta actitud i jugant així no en perdem gaire de partits, jo tinc claríssim, hem de sortir en aquesta... Jo penso que si hi ha algú d'aquest equip és l'actitud, vull dir, alguns partits que potser com en tothom doncs hem tingut partits dolents, però avui l'equip ha demostrat que té orgull i que vol tirar cap amunt i aquests partits que queden doncs hem d'intentar, ens queden guanyar 3 o 4 partits d'aquí al final per salvar definitivament la categoria en tranquil·litat i jo estic ara molt tranquil perquè veient la situació de l'equip doncs, bueno, pensa que tenim moltíssimes baixes, no és cap excusa perquè no ho he dit en cap moment, no ho dic per excusar la derrota, però avui érem 16 només i del 16 l'Òscar no podia jugar, o sigui érem 15 jugadors només per poder afrontar el partit, no? I això també em merma perquè un partit amb el desgast que ha hagut avui hauria pogut fer un parell de canvis més, a lo millor t'hauria donat una miqueta més d'aire, no? No ho hem pogut fer, però la gent que surt del camp es deixa la vida i tots sabeu les circumstàncies i la situació del club. Jo no es puc agrair als nanos les ganes que li posen al camp i la demostració de que senten els colors per sobre de qualsevol altra circumstància, que després tots volem cobrar i tots voldrem i reclamarem el que és nostre perquè és de llei així i no vol dir això que renunciem a res del que ens toca, però independentment d'això després sortim al camp i ens trenquem la cara en qui sigui, no? I jo penso que s'hauria de valorar molt quan es parla dels jugadors aquesta actitud, no? La majoria són gent que treballa demà, que demà han d'anar a treballar, que els hem fotut escopinades, els hem fotut cops de colze, els hem fotut cops de puny i han donat la cara pel club. Pel club, ho dic perquè li quedi clar a tothom, eh? Vull dir, perquè a vegades sento comentaris que no m'agraden i penso que els jugadors no som ningú espècimen raro. Els jugadors són gent que fan una feina, que a principi de temporada s'arriba uns acords amb ells, ningú ens obliga a trucar-los, els truquem perquè volem i es creixen uns compromisos i aquests compromisos s'han de complir i els jugadors estan complint, jo diria que amb sobrades demostracions de punt d'honor i de ganes, no? I amb tots els problemes que estem tenint, amb totes les baixes que estem tenint, amb totes les circumstàncies que estem superant, penso que en aquella temporada aquest equip es mereix un homenatge en un sentit, no? Encara que sigui un petit berenar, perquè portem una temporada molt dura i jo penso que no es pot en cap moment es pot menysprear la feina que estan fent.
En fi, doncs, Manel Rodríguez, crític amb algunes veus que, bé, doncs no estan d'acord, segons ell, amb el rendiment de l'equip. En qualsevol cas, queda molt clar que si hi ha un equip que hi ha posat ganes, aquest és el Sitges al llarg de tota la temporada, i això està més que clar, i que ni qui no ho vegi o no ho sàpiga veure, doncs, bé, és el seu problema, però en qualsevol cas, Toni...
No crec que ningú queda, digui el contrari.
Queda
no?
molt clar que si hi ha un equip que posa actitud i que està superant problemes complicats a nivell econòmic, perquè tothom sap que,
sí,
doncs, que el club està patint aquests problemes, com molts altres, però bé, en qualsevol cas, lloable, almenys és el nostre punt de vista el que està fent aquesta plantilla.
Sí, sí.
Quan el més fàcil és dir, senyors, aquí us quedeu, vull dir, sí, com acabarà la història? No ho sabem, perquè no tenim la bola de vidre, no? Però... Repeteixo una vegada més, incideixo en aquesta qüestió, vull dir, si hi ha una cosa que hem de destacar d'aquest equip, jugarà millor o pitjor, és actitud.
És actitud en donar la cara en tots els partits. Jo
I mira
penso,
que ahir, donar la cara en un partit com ahir,
jo penso que
és molt difícil.
El que parla malament d'aquest equip és perquè no veu partits d'aquest equip, el que ha seguit la trajectòria d'aquest equip i es dona compte que aquest equip doncs, ha mostrat sempre una actitud molt positiva. Jo diria que una de les grans virtuts que ha tingut aquest equip ha estat l'actitud, i crec que bé, jo no acabo d'entendre potser també les paraules del Manel, però sí que les entenc en el sentit de que aquest equip l'ha donat tot i no l'han importat si cobren o no cobren, perquè ells quan han sortit al terreny de joc han estat allà i l'han donat tot. Jo l'he vist així.
3:45 del matí, acabem d'escoltar les declaracions de Manel Rodríguez després de la derrota i 2-3 dels Sitges davant la Gimnàstica Iberiana, i que continua deixant a l'equip amb aquests 33 punts després de l'última victòria al Camp de l'Horta. Temps ara per recuperar-se també, a veure si és possible que algun dels lesionats es pugui recuperar en aquest parèntesi de vacances de la Setmana Santa, i el proper partit ja serà el cap de setmana del 19 d'abril al camp del Canyelles barceloní. 14 minuts i seran les 12. Hem de parlar d'hoquei, Toni, del final del Club Patí Sitges a l'hoquei Lliga, del darrer partit que es va jugar dissabte i que va acabar amb derrota 3-4 davant el Mataró. A línies generals, parlem d'un partit fred, tant a la pista com a les grades.
Sí, fred. De fet, ho sabíem. Quan sabíem el canvi d'horari que tenia que jugar a les 8, que no acabo d'entendre, perquè de fet ni el Mataró ni el Sitges jugava res, perquè se l'han jugat tot, doncs sabíem que el partit del Barcelona marcaria una miqueta doncs l'ambient, no? I així va ser, no? Ens van trobar 4 allà animant, que ningú va animar, que de fet el Xavi també ho diu, que animaven doncs quan l'equip marcava, però que faltava una miqueta més. L'ambient va ser molt fred i doncs el partit va ser un partit trist ja al final, perquè de fet si algú tenia que guanyar, potser jo diria que se lo mereixia una miqueta més als Sitges, tot i que no va jugar un bon partit, no va tenir aquella actitud de los últims partits, però llàstima, perquè al final fins i tot va aconseguir d'un 1-3 posar-se 3-3, i a la darrera bola, una errada faltant res, menys d'un minut, doncs arribava el gol d'ells, no? Podia haver guanyat un com l'altre, i al final va ser el Mataró el que va guanyar.
En qualsevol cas, i abans d'escoltar Xavi Navarrete, hem de recordar que tant el Sitges com el Mataró, abans de jugar aquest partit, ja sabien que eren equips de primera nacional. No sé si això li restava transcendència o no. En qualsevol cas, era allò, l'honor de guanyar com a mínim l'últim partit de la temporada a l'Hockey Lliga. Hem d'escoltar les valoracions que feia en Xavi Navarrete, bé, no massa content amb l'actuació de l'equip al passat dissabte amb aquest 3-4 amb el Mataró.
Sí, com bé dius, el partit aquest no, ningú jugava res ja i bueno, la veritat és que nosaltres no hem fet mèrits per guanyar el partit. Ens hem trobat, no hem estat a l'altura les jugadors avui, avui sí que tinc que dir que no han estat bé, però bueno, tot i així hem pogut remuntar el partit i empatar, i després hem tingut una altra errada monumental de bueno, en concret d'un jugador i que ens ha costat que ens fessin el quart, no?
S'ha fet el més difícil, no? Empatar, aconseguir de l'1-3 el 3-3. No, al final, doncs, s'acaba perdent, però bé, també s'han vist coses interessants avui, no?
Bueno, per part nostra, jo crec que poques. O sigui, no hem jugat avui, no hem jugat bé, però perquè no mentalment no és com si no haguéssim vingut a veure el partit. Suposo que deu influir que era l'últim partit, que no hi ha pressió de cap tipus, que no et jugues res, que ja està descendit. I això va fer que, doncs, que el partit doncs, no estiguéssim amb motivació, amb intenció defensiva, amb intenció atacant, i no hem jugat bé, hem jugat un mal partit, ens hem posat perdent 1-3, després sí que és veritat que hem tingut dues ocasions, dos moments puntuals, hem fet dues jugades bones i hem pogut fer el 3-3, però després hem seguit amb la mateixa dinàmica i hem acabat perdent el partit, que crec que és just, no?
El canvi d'horari, el fet de jugar a les 8 del vespre, el fet de que avui jugués al Barça i tot això, l'ha tret públic, no? Perquè, de fet, avui no hi havia l'entrada de públic que es mereixia l'equip ja en aquesta recta final i per ser l'últim partit, no?
Bueno, sí, suposo que les coincidències que hi ha hagut, que hi ha pues que juga el Barça per la tele i tot això, pues fa que vingui menys gent. I bueno, tampoc la gent que ha vingut ens ha recolzat només quan vam empatar el partit. Estava tot molt apagat.
Molt fred tot.
Molt fred i molt apagat, i això també, bueno, pues, el jugador tampoc el condiciona ni el motiva, no? Però bueno, s'ha acabat la temporada ja, seguirem entrenant i prepararem l'any que ve, no?
Qui ho tenia que dir, al principi de temporada, que acabaries l'hoquei lliga entrenant al Petit Sitges, i que aquest ha estat el teu darrer partit aquí, d'aquest any, de l'hoquei lliga. Un Javi que s'està recuperant per jugar i al final ha acabat d'entrenador,
Bueno, sí, no, ningú s'ho pensava, però bueno, les coses han vingut així i jo vaig prendre la decisió de penjar les botes i agafar l'equip. Ara ja també el curs d'entrenador ja l'he acabat i afortunadament pues, el tinc aprovat, per tant ja tinc el títol nacional d'entrenador. I bueno, m'ha servit aquest any per agafar experiència i bueno, i preparar l'any vinent a veure si podem anar més alegries, no?, que aquest any.
Ara s'ha acabat això, ara és moment de treure valoracions. La valoració que treus d'aquesta recta final que t'ha tocat a tu, quina ha estat?
Bueno, jo personalment crec que ha estat positiva. No hem tingut... teníem... No era, no, la feina no era fàcil, la feina que s'havia de fer no era fàcil, hi havia una part de psicologia que jo no tinc experiència i crec que ens ha faltat en molts moments de la temporada, perquè l'equip estava realment anímicament estava molt, molt malament, i sortir d'aquesta situació pues, ens va costar. Bueno, l'equip jo crec que ha anat millorant en quant al joc, i bueno, en el moment que vam guanyar el primer partit van canviar les coses, perquè va donar ales a tothom, i bueno, jo crec que hem donat espectacle en molts partits i que la gent pot estar contenta del hoquei que vam ofert, no?
Això s'ha acabat, i a partir d'ara qui és el camí a seguir? Què fareu fins que acabi la temporada?
Bueno, seguirem entrenant fins que acabi la temporada. Segurament baixarem el ritme d'entrenos a dos dies per la setmana. començarem a practicar el reglament de l'any que ve, que es modifiquen bastantes coses, i començarem a planificar de cara a l'any que ve per poder, ja et dic, fer una molt bona temporada l'any que ve, intentarem, no?
N'hi haurà partits d'entrenaments o jugareu algun torneig o alguna cosa? O
no se sap encara. No se sap encara. Es parlava que hi havia algun torneig per posar en pràctica el reglament nou, però no està definit. Jo suposo que sí que anirem buscant algun partit que altre amistós amb altres equips, però bueno, ja et dic, bàsicament baixar el ritme d'entrenos, que ja portem molt de temps entrenant, i acabar la temporada planificant la propera, no?
Ja l'última, Javi, sembla ser que l'equip continuarà l'any que ve a la Primera Nacional, sembla ser, per les coses que nosaltres hem escoltat i això. Ja hem parlat amb tu, com està tot el tema aquí?
Sí, aquesta setmana passada ja van ratificar que seguien la Junta va dir que es seguia l'any que ve,
sí.
I a mi personalment han parlat i volen que jo segueixi d'entrenador, amb la qual estic content, i el que vull és poder programar i planificar la temporada, que bueno, serà la meva primera temporada que pugui planificar des de l'inici, ja que aquest any doncs, he tingut que agafar l'equip des de mitjans, no?
M'imagino que el primer que fareu és parlar amb els jugadors que actualment teniu per a saber el que ells decidiran i començar a treballar jugadors si es té que fitxar, no?
Sí, en principi ja han començat a parlar amb els jugadors que tenim, i en funció dels moviments que puguin haver, doncs anirem a buscar altres o no. Però bueno, això està per definir, tot això.
Doncs eren les valoracions finals, i mai millor dit, d'un Xavi Navarrete crític amb l'actuació de l'equip en aquest partit que el Club Patí Sitges va acabar perdent 3-4 davant el Mataró. S'ha acabat la fase regular. Ja tenim els quarts de final de l'Hockey Lliga llestos, amb els següents emparellaments: Barça-Lleida, Vic-Lloret, Liceo-Igualada i Reus-Noia. Els partits de quarts de final que se'n jugaran en una sèrie del millor de 3 els dies 18, 22 i 25 d'abril, exceptuant, això sí, el primer partit de la sèrie entre el Vic i el Lloret, que es jugarà el dia 7 d'abril, és a dir, demà dimarts, degut a la disputa de la final a 4 de la Copa Cerce, en la qual, doncs, com saben, el Lloret hi està immers. Punt i final, per tant, com escoltaven, Toni, Javi Navarrete, de moment, amb ganes de continuar, la Junta li ha proposat, la idea és seguir i formar un equip ja competitiu, suposo, amb els calés que es pugui disposar a la Primera Nacional.
Sí.
I bé, esperant com aquell que diu notícies.
Sí, de fet, jo m'imagino que la primera opció és parlar amb els jugadors que actualment té el Patí, a veure la intenció d'aquests jugadors, i a partir d'aquí, doncs, fer
els fitxatges, sí, que calguin.
Correcte, i fer un equip amb cara i ulls de cara a aquesta Nacional. Si compten pràcticament molts jugadors d'aquesta Hockey Lliga, de l'equip que ha jugat aquesta Hockey Lliga, doncs sí que puc dir que té molta avantatge, no? Perquè de fet és un equip ja que sap el que és jugar, i amb l'entrenador que té, no?
Home, d'entrada, però, Toni, de cara a la temporada que ve, si hi ha dos equips, sobretot, que poden aspirar ja a pujar, són el Voltregà i el Mataró. Amb aquests dos s'hi ha de comptar.
Sí, però ull amb el Mataró, perquè el Mataró vaig sentir molts rumors, ja me l'havien dit, i sobretot vaig escoltar allà durant el partit, que volen renunciar a categoria i jugar a la Nacional Catalana.
Déu-n'hi-do. El Mataró també està passant per uns problemes econòmics molt, molt, molt importants, i, en fi, no és estranyar, com deia el Toni, que puguin acabar renunciant a jugar a la Primera Nacional. Així estan les coses al món de l'hoquei. Bé, per acabar, hem de felicitar de nou a les noies del Sorense, Toni. 0-7 al camp del Bolívia. Divendres ja vam fer la prèvia en companyia de la Nati. La Nati, que per cert va ser autora de 2 dels 7 gols que el Sorense va marcar al camp del Bolívia ahir a l'Hospitalet. I per tant, tenim el Sorense femení a dalt, com a campiones i jugant la temporada que ve a la primera catalana.
Sí, sí, un Sobrense que, com t'he dit, doncs després d'aquesta...
brillant trajectòria, eh?
Sí, sí, aquesta brillant trajectòria, a més, corta vida, no? Perquè, de fet, el Sobrense té 3 anys de vida, aconseguir aquest ascens, i és un ascens molt positiu, se la veia venir, el que passa que se tenia que, al final, aconseguir, i s'ha aconseguit a manca d'algunes jornades per acabar el campionat, i doncs aquest equip ja està a la primera catalana. Això és molt important per l'equip, pel futbol femení de Sitges, no?
Doncs felicitem des d'aquí, des de Ràdio Manicel, aquest equip femení de la Sobrense que s'ha endut ja amb el títol matemàticament, i també hem de felicitar amb el Club Bàsquet de Sitges. De fet, ha estat una de les notícies positives també d'aquest cap de setmana, perquè dissabte el Sènior A va derrotar 75-57 el Ramon Llull. Després de dues derrotes, el Club Bàsquet de Sitges va guanyar el Ramon Llull, que era rival directíssim en la lluita per l'ascens a la segona plaça, una jornada que també ha vingut marcada per la derrota del Martorell amb els Reus Ploms. En qualsevol cas, la distància entre el Sitges i el segon classificat, que continua sent el Vilaseca, que ha guanyat en aquesta última jornada, continua sent doncs important, i el Sitges haurà de filar molt, molt, molt prim, per no dir que està gairebé impossible seguir lluitant per aquesta segona posició. Amb aquest apunt del món del bàsquet, acabem, tanquem paradeta pel que fa al matí amb nosaltres d'avui dilluns, dia 6. Demà tornarem amb tota la informació referent a la celebració ordinària de ple municipal que tindrà lloc avui a l'Ajuntament de Sitges a partir de les 7 de la tarda. Hem compartit aquests minuts d'esports, com no, amb Antoni Muñoz. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé, bones vacances. I a vostès, doncs, moltes gràcies també per la seva atenció, per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 hores. Demà a les 9, no hi faltin. Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.